Ja tornem a ser aquí,
a l'Oest.
El magazín que t'acompanya cada tarda de 4 a 6 a la teva ràdio local.
Sant Tornemi, bones de nou, seguim aquí a l'Oest amb aquesta darrera hora de la setmana i ho fem quan ara mateix tenim 10 graus a Tremp, 11 a Gramunt, Alfarràs i Alguaire, 12 a Almenar, Mollerussa, Rosselló, Alpicat, Rafarera i Albesa i finalment 13 graus són els que hi ha a Lleida. Encetarem aquesta segona hora del programa amb el Massa és o és, on avui tractarem el conflicte entre Israel i Palestina. Després serà el moment de l'agenda, on parlarem amb Pau Vallvé, que ens presenta el seu darrer disc Agorofilia, i que el proper 7 de febrer el tindrem a Lleida al Teatre d'Escorxador, tot i que ja us avancem que és complicat aconseguir entrades. I acabarem amb un fallo tècnic on la Val Purroi assegura que serà molt divertit. Això ho diu ell. Bueno, això ho diu ell, doncs jo tremolo. Veurem, això ho sabrem abans d'acabar la setmaneta d'aquí a l'Oest. I recordeu que podeu reescoltar totes les seccions del nostre programa quan ho desitgeu al nostre portal web a www.aquialoest.cat.
Vols estar al dia de tota l'activitat de les nostres terres? Segueix-nos a Aquí a l'Oest. Massa Est és l'Oest. Connecta amb el món des de Ponent.
Un Massa és l'Oest que arriba tots els divendres i per tant toca ara parlar de temes internacionals i com és habitual ho fem amb aquest espai que condueix a Nou Vilà de Munt FM, que avui està amb Sira Cusiner, una autèntica experta en Orient Mitjà, que ens acostarà més detalls i també les claus d'aquest conflicte entre Israel i Palestina. Així doncs, Arnau, endavant, molt bones.
Bona tarda, Fran. Bona tarda, companys d'aquí a l'Oest i oients. Avui és dia de Massa Est és Oest i, com no, ja que ho havíem fet amb Estats Units, doncs ara toca anar-nos cap a l'Orient Mitjà. Toca parlar, com no, d'aquest conflicte entre Israel i Palestina. I per a parlar d'això, doncs tinc a la Sira Cusiner, que és analista en relacions internacionals, també estudiant d'un màster de periodisme internacional, experta en Orient Mitjà. Avui ho tenim tot. Tenim un autèntic personatge top. Sira, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Gràcies.
Doncs, primer de tot, evidentment, m'agradaria que ens fessis una mica d'introducció sobre aquest tema, sobre aquest conflicte entre Israel i Palestina. El que primer deixa'm fer-te una suggerència, i és que m'agradaria que ens ho expliquessis com si estiguessis a la terrassa amb les amigues, prenent un cafè, una cerveseta.
Bueno, és complicat fer-ho molt resumidament, perquè bueno, hi ha infinitat d'esdeveniments amb molt, molt, molt efecte al llarg de molts anys d'història, no? Però, sobretot, el més important de tenir en compte és que no comença amb un atac de Hamas. D'entrada, jo diria que no es tracta ni d'un conflicte, és de fet, des del meu punt de vista, una ocupació, diguéssim, que pren com orígens en el colonialisme. Sí. Llavors, molt i molt resumidament, bueno, l'imperi britànic és com que genera, com al seu moment, documentació per acreditar la idea de que seria interessant tenir com presència enmig de la regió de l'imperi otomà, que és el que molta gent anomena la Palestina històrica.
Sí.
Aquest trosset de l'Orient Mitjà, diguéssim, que els sembla interessant, sobretot en quant a interessos geoestratègics i de recursos naturals, no? Llavors, bueno, es pot implementar aquesta possibilitat amb el reforç, diguéssim, del projecte sionista, que a més és, bueno, el projecte sionista, el sionisme, diguéssim, és la idea política que pren com a eix central i d'identitat la religió jueva per a l'establiment d'un estat jueu a Palestina com a projecte de colonització, i s'autodefineix de colonització. Vale? Llavors, bueno, a través de diversos esdeveniments i acords diplomàtics que no inclouen l'opinió ni la presència palestines, pràcticament, bueno, s'acaba garantint un mandat britànic sobre Palestina amb un caràcter sionista implícit.
Sí.
Llavors, bueno, els palestins que s'adonen, pues, que aquest projecte té la intenció de, pues, primer ningunejar-los per a després expulsar-los, es revolten contra aquest projecte.
El que et volia dir és que tenim la noció de que la guerra, doncs, comença el 7 d'octubre de 2023, d'aquesta guerra moderna, per dir-ho per dir-ho així, però ja m'has dit que no és així, ja m'has dit que diguéssim que no comença amb l'atac de Hamas. Ara, el 7 d'octubre, per què és una data important en tot aquest procés que ja ens acabes de dir que porta quasi 100 anys?
Bueno, diguéssim que prèvia al 7 d'octubre, o sigui, la raó per la qual el 7 d'octubre té lloc, la raó per la que hi ha aquesta matança de 1.200 o 1.200 i pico israelians civils, es dona, no dic que es justifica, sinó que es dona a causa de les raons que Hamas té, diguéssim, és que prèvia al 7 d'octubre hi ha una situació de normalització de les relacions entre Israel i Aràbia Saudita. Això vol dir el reconeixement de l'estat d'Israel sense tenir en compte, diguéssim, la població indígena dels palestins, no? En una situació més que les violacions de drets humans, les agressions cada cop són més intenses, és algo diari, molt recurrent a Cisjordània. Jo recordo molt previ al 7 d'octubre del 2023 cada dia veure tants palestins amb un assalt a no sé on de Cisjordània, del West Bank, no? Bueno, de fet, durant el 2023, previ al 7 d'octubre, van morir 450 palestins en una situació, pues,
clar,
de violència continuada. A més, a part d'aquesta normalització de relacions i aquesta agressió, diguéssim, sobretot a Cisjordània, però a Gaza també hi havia un control absolut de la població i que vivien en el que es deia que era la presó a l'aire lliure més gran del món, no?
Sí.
A més, hi ha milers i milers de detencions arbitràries en presons israelianes de palestins amb molts detinguts. De fet, al juny del 2024 es deien que eren 3.340 persones que estaven amb presons sense judici previ ni sentència. I llavors, bueno, amb aquesta situació de, ostres, si no es fa algo explosiu, això seguirà en aquesta direcció sense frenar-se, és quan Hamas decideix fer aquest, bueno, dur a terme aquesta massacre que mata a milers de civils israelians.
Clar. I ara et vaig a preguntar, ja situats una mica sobre la guerra, parlarem sobre altres països, aliats, temes internacionals. Anem a començar per Israel, és a dir, qui està amb Israel i per què?
Bueno, Estats Units, sobretot, és el... Bueno, jo diria que l'aliat clau, diguéssim, no?, d'Estats Units, perquè des de molt abans del 7 d'octubre, és a dir, en general, el suport financer que li dona Estats Units a Israel és el que li permet funcionar,
clar,
bàsicament. Vull dir, abans del 7 d'octubre i des d'Obama...
Sí.
Estats Units proporciona anualment a Israel amb 3.800 milions de dòlars anuals.
Clar.
Llavors, clar, això és el que li permet funcionar, pues, a nivell d'intel·ligència, a nivell militar i en realitat a tots els nivells, no? Després la Unió Europea, jo crec que per un sentiment de culpa de
la Segona Guerra Mundial,
exacte, d'haver perpetrat l'Holocaust, de vergonya històrica, que diu, doncs també és com que donem suport, carta blanca absoluta a absolutament tot el que és Israel, i així s'ha vist durant aquests últims mesos de genocidi, no?
Clar. I anant cap a Palestina?
Bueno, llavors anava a afegir...
Sí, no, i tant.
Aràbia Saudita, que és el que deia que era amb qui sobretot estaven com... normalitzant molt les relacions, sobretot a nivell econòmic, també és bastant clau perquè és un detonant, perquè és com uau, espera, Israel ja comença a tenir un aliat a la zona, o sigui, a l'Orient Mitjà,
sí,
molt potent. També els Emirats Àrabs, Bahrein, Egipte i Jordània tenen diversos tractats de pau, encara que, bueno, estan com molt en silenci, no? Però bueno, aquests serien sobretot els aliats a la zona.
I de Palestina? És a dir, qui està en Palestina i per què?
És complicat com establir qui està en Palestina,
clar,
com a Palestina.
Per fer-nos una radiografia ràpida.
Sí, doncs jo diria que amb Hamas, en tot cas, més que amb Palestina, perquè
sí,
si Jordània no hi ha lideratge, però amb Hamas és Hezbollah, al Líban, o sigui, al Líban, que és la milícia xiita que també es va crear a partir de l'ocupació del sud del Líban, i Iran,
vull que m'expliquessis una mica com han afectat els mitjans, els temps que corren avui en dia a l'hora de difondre'ns la guerra, sobretot els espanyols, perquè suposo que cada país o cada territori difondrà d'una manera o una altra la guerra. Vull que m'expliquessis una mica, doncs, això, com s'ha explicat la guerra aquí amb els mitjans i les xarxes socials.
A veure, jo crec que en general a Europa hi ha molta desinformació, perquè respon en general als interessos geoestratègics, diguéssim, dels països europeus. En el cas d'Espanya, com hem vist, també degut a que el govern ha sigut molt... ha pres unes polítiques, jo diria que bastant valentes en comparació amb la resta d'Europa, i vull remarcar en comparació amb la resta d'Europa, perquè crec que s'hauria de fer molt més, no?, amb el reconeixement de l'estat palestí, etc. Doncs suposo que aquí, a Espanya concretament, o a Catalunya, ho rebem segurament amb molts més matisos i amb molt més de cada costat, diguéssim.
Clar.
Però en general, els mitjans, la veritat és que no trobo que estiguin... També s'ha de dir que estan fent una feina que és molt, molt complicada, perquè... bueno, a la franja de Gaza és absolutament impossible accedir.
Clar.
Vull dir, no hi ha accés a Gaza. Sabem que d'entrada, pues, el Tribunal Suprem d'Israel ha rebutjat les peticions d'organitzacions de premsa internacional que sol·liciten permís per accedir independentment a la franja de Gaza. Llavors, quan ho intenten, aquests periodistes també són intimidats i amenaçats per Israel. Per tant, hi ha una censura absoluta. El problema és que això hauria de significar doncs, fiar-nos dels periodistes locals, connectar amb la gent que està dins de Gaza i no intentar, doncs, diguéssim, disculpar o justificar el que està passant.
El que està passant. El que també et vull preguntar, potser et faci pensar massa, però parlant d'aquesta informació que ens arriba o no, tu com a experta, creus que l'oient hauria de saber alguna cosa que potser no sap o que potser no s'ha contat?
Jo crec que en general als mitjans, però sobretot en temes de política internacional, falta molt context. O sigui, el context és molt, molt clau, perquè si no simplement veus el titular, el que ha passat, dius, uah, Hamas, terroristes, acaben d'atacar civils israelians i han matat a 1.000 persones. Bueno, però tu saps què ha passat l'any anterior? Tu saps què ha passat des de fa 75 anys? Perquè el context és absolutament necessari, especialment en aquest cas. Llavors jo crec que a nosaltres el que ens falta sempre, sempre, sempre és context, i això també és responsabilitat dels mitjans, que els encanta fer una mica de clickbait, no?, i de,
sí,
i de fer titulars molt cridaners perquè tu simplement entres a llegir la notícia, no?
I si nosaltres ens n'anem a les últimes setmanes, que hi ha hagut aquest pacte d'alto el foc, sé que hi ha molts, molts matisos, hi ha hagut alliberament d'hostatges. Explica'ns una mica com és la situació actual. És a dir, hi ha hagut un pacte al tot el foc, però suposo que amb condicions. És a dir, uns hauran demanat una cosa, uns hauran demanat una altra.
Sí, d'entrada és un alto el foc bastant fràgil, perquè, bueno, sabem que Israel té precedents d'haver trencat molts altos al foc i molts acords.
És de desconfiança.
Sí, especialment, bueno, de fet al Líban, al novembre passat, ho hem vist, no? Hi va haver un alto el foc i el van trencar més d'un centenar de vegades,
sí,
sense que passés, sense conseqüències, no? Llavors, d'entrada, és això, és un alto el foc i jo diria que és més aviat fràgil. Però, bueno, el que se suposa que hauria de passar és, d'entrada, són tres fases d'acord. La primera fase es tracta de 6 setmanes de primera fase que haurien de servir per començar a negociar la segona. Llavors, de moment veiem com s'estan desenvolupant amb normalitat l'intercanvi d'hostatges que s'havia acordat. La idea és que Israel alliberi Hamas alliberi a 33 israelians i Israel haurà d'alliberar un número, diguéssim, significatiu d'empresonats palestins, els que comentava abans, els que han estat detinguts, recordem, sense sentència ni judici previs.
Per ser palestins, diguéssim.
Bueno, perquè, doncs, per exemple, hi ha molts nens que per tirar pedres als tancs, que vull dir, gent que simplement han entrat a casa seva, han considerat que l'havien de desallotjar i els han posat en una presó com a alternatiu. Vull dir, hi ha moltes coses, molts casos independents, però en general és un tema de tensions bastant aleatòries, diguéssim.
Clar.
Llavors, bueno, la idea és que primeres 6 setmanes de primera fase, Alhora, durant aquesta primera fase, Israel s'haurà de començar a retirar de Gaza cap a l'est i fora de les zones més poblades, i haurà de començar a reduir les seves forces en les zones que ells havien imposat com a neutrals. Tot i que és cert que no es comencen a... O sigui, no es retiren de forma definitiva fins al 42è dia de l'alto el foc, que és l'últim, després de que l'últim hostatge de la primera fase hagi sigut alliberat.
Vale.
Llavors, bueno, alhora, pues, el Rafah, que és el pas entre Gaza i Egipte, que fins ara Israel havia tingut matxacat i bloquejat, s'haurà d'obrir perquè els civils ferits i les dones els creuin. Això tant els soldats israelians com els civils israelians i Israel palestins, i Israel mantindrà militaritzat Rafah sense moure-se'n durant aquest temps.
Clar.
Llavors, el setè dia de l'alto el foc, que ja està sent, els palestins desplaçats no armats haurien de començar a poder tornar al nord de Gaza, que això és el que hem estat veient, que hi ha hagut més de 500.000 persones que estan tornant al nord de Gaza. Tot i que jo he de dir que les transferències de persones, diguéssim, donat la intenció que considero que Israel ha demostrat tenir, és el que més em preocupa, perquè sí que estem veient com els permeten retornar al nord,
però
em sembla molt fàcil imaginar que un cop allà no trenquin l'alto el foc per reprendre moltes més possibilitats de massacre centralitzada a aquesta neteja ètnica.
Clar, diguéssim, pot ser que tornes a casa però et poden tornar a caure bombes.
Exacte. Bueno, de fet, tornes a casa si et queda a casa, perquè
clar, sí, sí.
El nord de Gaza està absolutament destruït i la gran majoria de gent tornarà a runes. O sigui, a mi em sembla que és d'apreciar, és d'admirar, vaja, la resiliència dels palestins, perquè és molt fort tornar a trobar la teva casa, si és que la trobes,
clar.
Perquè no sé si em sabria ni ubicar, perquè està tot...
I anant ja que estem arribant al desenllaç d'aquesta entrevista, i per això et pregunto pel futur més pròxim per ambdós territoris.
Bueno, post alto el foc, si és que hi ha un post, que ja dic, jo crec que és molt suposar, bueno, Israel ja sempre ha mantingut, no?, que té tota la intenció de mantenir el que ells anomenen la seguretat en un futur a Gaza, i ja dic que també no té cap intenció de retirar-se de Cisjordània. Jo crec que seguirà construint els assentaments que porta construint fins ara sense problemes i sense cap mena de pressió internacional, tal com ho ha fet ara. I la veritat és que, bueno, tenint en compte que, bueno, avui mateix l'Agència de les Nacions Unides que s'ocupa dels refugiats, UNRWA, i de l'ajuda humanitària, pues avui li han tancat l'Agència de Jerusalem i els han prohibit l'actuació al territori.
Clar.
Ho veig molt complicat per a la gent de Gaza i per als palestins. No s'ha parlat de la reconstrucció de Gaza. És possible que Europa, quan se senti una mica malament, enviï una mica de fons per reconstruir alguna cosa.
Clar.
Tot i que em costa d'imaginar que ho facin...
immediat.
No, de forma altruista, saps?
Clar, vale, clar.
O sigui, el tipus de reconstrucció que jo espero... Bueno, Trump, de fet, l'altre dia deia... Deixeu-nos reconstruir nosaltres a Gaza i els palestins que se'n vagin a Egipte i a Jordània. Doncs penso que la intenció és construir sobre de la Gaza destruïda un cop hagin pogut tornar a expulsar o hagin ja destruït tot el que
clar.
És als palestins.
No? Amb interessos, com sempre va aquest món.
Sí, sí, sí.
I això et dic, per acabar, Sira... t'atreveixes a dir, mira, jo crec que hi haurà més bombes, més guerres, aquesta zona, aquesta altra, jo crec que aquest país s'involucrarà més, menys, pots fer alguna previsió, algun pronòstic sobre el futur més pròxim?
No, o sigui, m'agradaria ser realista en comptes de negativa, i em sembla que...
Pot ser el que vulguis.
Ser bastant negatiu, de totes maneres. Però... jo crec que la resistència palestina arribarà fins al final, però no sé si el final serà una Gaza ocupada tal com ho ha portat sent durant tot aquest temps el territori de la Palestina històrica. No? Llavors, em sembla que els auguris per als palestins no són especialment esperançadors.
És a dir, podríem dir que malgrat les bombes i així, doncs pel que és l'interès de Gaza i Palestina, i inclús la vida d'Israel, no canviarà gaire a com la teníem fa 5-10 anys?
No, en tot cas, bueno, és que a mi em sorprèn molt, perquè aquests últims anys haguem vist, bueno, aquests últims mesos, de fet, bueno, o anys, han vist la impunitat absoluta d'Israel. Llavors és com que no em dona la sensació que ningú li vagi per als peus. Continuarà actuant amb la mateixa direcció que ho estan fent fins ara. Ja han vist quina és, no? Llavors, bueno, no sé què auguro, per desgràcia. Sí.
Un mal futur palestí, per dir-ho així.
És a dir, m'agradaria dir que no i m'agradaria de veritat, ostres, però si la comunitat internacional no fa alguna cosa, que és on poso la meva esperança, per posar-hi una mica de positivisme, no, a aquesta predicció, doncs llavors sí.
Com a comiat, Sira, això sí, m'acabes de comentar per línia interna abans de començar aquesta entrevista que havies estat a molts d'aquests països de l'Orient Mitjà, i alguna cosa que t'ha impactat estant allí, que diguessis, si jo m'hagués quedat a Espanya a veure el Telenotícies, no hagués seguit aquesta guerra igual?
Hombre, sense dubte. Bueno, jo anava una mica desinformada quan vaig estar a Jerusalem, vaig estar 6 mesos a Jerusalem, i me'n vaig adonar de la forma en què han de viure els palestins, en absoluta ocupació, en una situació en la que ells són ciutadans de segona, en la que la llei militar els hi aplica a ells, i en canvi els israelians en tenen una de diferent, diguéssim, on tot està absolutament dividit, on necessitem permisos per anar i tornar de casa seva, en un territori que abans del qual ells són indígenes, diguéssim. Per tant, per això dic que és una ocupació, i evidentment el meu punt de vista ha canviat absolutament des que em vaig tornar, que va ser el 2022.
Molt bé. Déu-n'hi-do. En tot cas, Sira Cusiner, se'ns ha acabat el temps. Només em queda donar-te les gràcies, dir-te que ets una autèntica experta, vull dir, Déu-n'hi-do. I segur que si estigués amb més rato, tindries aquí per explicar-nos bé tota la història, però en tot cas, doncs, se'ns ha acabat el temps i només em queda donar-te les gràcies per les teves paraules i pel teu temps.
I ara a vosaltres, moltes gràcies, i com vulgueu, ja ho sabeu.
Que vagi molt bé, Sira. Adeu.
Adeu.
La ràdio de proximitat, la teva ràdio. Això és aquí, a l'Oest.
Mama, què fem?
Uf, doncs no fan res, no ho sé.
Com que no fan res? Assabenta't de la gran oferta cultural i d'oci per a totes les edats de la província de Lleida amb l'agenda dels divendres de la mà de la Sabina Pedrós. L'últim que faràs és quedar a casa.
Doncs això que sona explica prou bé el que anem a fer en aquest moment de l'agenda, en què avui la Sabina ens convida a conèixer una mica més el Pau Vallvé, qui ben aviat visita la capital de Ponent. No, Sabina, bona tarda de nou.
Molt bones, doncs sí, Pau Vallvé presentarà el seu últim disc, Agorafilia, el 7 de febrer al Teatre L'Escorxador de Lleida. Avui el tenim aquí amb nosaltres, bé, per telèfon, per parlar d'aquest darrer projecte, i també, com no, intentarem esbrinar qui ens té preparats per aquest divendres 7 de febrer a Lleida. Molt bona tarda, Pau, què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt content.
Pau Vallvé, 18è disc, és fort això, no? Com en diem, majoria disquil o què?
Jo crec que ja és hora d'anar-lo deixant, això.
Què tal? Com ho portes, això de 18è disc? És clar, és una majoria d'edat, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, de fet, per això el disc ha anat com ha anat, perquè clar, quan em vaig adonar que seria el 18è disc que em posava a fer, vaig dir, hosti, em va agafar com un vertigen molt estrany de dir, ui. I no volia que em passés allò que els passa a molta gent quan fa molts anys que fa discos, que comença a fer discos de mierda,
inèrcia,
perquè,
sí,
bueno, per la inèrcia, no? Vas fent inèrcia, ja saps com fer el disco i els vas fent tots iguals. I llavors em va agafar com aquesta por de que no em passés, i vaig dir, bueno, pues, haig de canviar tot, i ha sigut un disc de canviar totes les maneres que tenia de treballar fins ara perquè arribéssim a altres llocs o passessin coses diferents.
De fet, així es diu Agorafilia, justament fent al·lusió amb aquest sortir cap enfora, no? Tot el contrari, ja ho diem, de l'agorafòbia,
sí,
no? Amb aquesta filia. Explica'ns una mica, llavors, aquest concepte del disc, no? Perquè ara ho dius, això de em va agafar aquesta vertigen, no? I vaig dir, fem-ho tot diferent. Com ha estat aquest tot diferent, perquè ens fem una idea?
Doncs d'entrada va començar com amb aquest vertigen, així vaig dir, sí, mira, perquè no em passi això que començo a fer discos com a xurros, jo sempre feia les coses de la mateixa manera. Jo sempre m'he gravat els discos jo sol, tots els instruments, jo faig de tècnic, faig de tot, i fins que no està Spotify no ho sentia ningú, diguéssim, no? Vull dir, era jo sol. I vaig decidir que això no podia ser, que a partir d'ara aquest disc s'havia de fer diferent. D'entrada ja canviant, jo sempre escrivia les lletres, després amb la guitarra allà al sofà feia la cançó. Un cop tenia la cançó amb la lletra acabada, doncs vestia una mica amb altres instruments i amb altres arranjaments, i després doncs, tota la capa de so, no? De la producció de com havia de sonar, de quina estètica tindria tot plegat. I és aquí, quan el disc estava acabat, que jo deia, vale, per fer aquest disc en directe, aquesta gira, necessito tants instruments, o tals instruments. I aquí decidia qui tocaria aquests instruments. És a dir, un cop sabia què necessitaven les cançons, i amb aquests instruments que necessitaven les cançons, qui els tocaria, no? I aquest cop vaig dir, ho faré tot al revés, absolutament tot l'ordre invers. Decidiré amb qui vull tocar, i llavors aquesta gent amb qui vull tocar, veuré quins instruments sap tocar, i amb aquests instruments quines cançons es poden fer, diguéssim, no? I ha sigut invertir l'ordre sencer del procés. És una tonteria, aparentment, però jo estava
cagadíssim, no
perquè, clar, tinc la meva manera de funcionar, i de cop és com, hòstia, ara com foto jo això, no? Jo sempre tinc ganes de fer un disc, sabent què estic dient. No. Les lletres al final. I bueno, sí, ha sigut un procés diferent, però sobretot no només això, no? Sinó de no gravar-ho a casa, no fer-ho jo sol, anar a altres estudis, vam anar al nord de França també a una residència creativa, compartir el procés. Ha sigut com anar-se posant putades o tonteries com ho gravarem un programa amb un software que no conegui com funciona, per no tenir tics de que jo ja sé com posar-me la reverb i no sé què, no? I així en general. Ha sigut anar-se putejant. I el més bo de tot ha sigut que, en el fons, jo tenia una idea, fins ara jo tenia una idea, i tot el procés de fer el disc era arribar a aquella idea que jo havia tingut. I per tant, això és una mica patiment.
Has arribat dir, a la idea, no? Per
si
això?
Si tens clar on has d'arribar, si no arribes o si no és ben bé el que havies pensat, és una lluita, no? En canvi, aquí vaig decidir que volia disfrutar del procés i que arribéssim on arribéssim ja estaria bé, no? I el més curiós de tot ha sigut que el resultat no és tan diferent del que fèiem abans, però en canvi l'hem disfrutat molt més. I llavors, per si, disfrutar del procés i a sobre fer-ho compartit és or. Així que aquesta és una mica la putada que m'he fet a mi mateix i que més que putada ha sigut un regal.
Un regal, t'has ajuntat amb Jordi Casadesús i en Turre. Suposo que ja també has agafat gent de confiança, no?, perquè t'acompanyen en aquest procés.
Sí, clar, són dos grans amics amb qui ens posem a tocar el local d'assaig i és com si no hi hagués demà, no? I era com, sí, jo vull això. Jo vull tocar amb els meus amics, com quan teníem 15 anys i no havíem de fer concerts, no havíem de fer res, perquè no hi havia opció, no? Era només tocar per tocar. Doncs anem a fer això, anem a tocar amb els amics i muntem-nos un concert en tots els sentits de disfrutar, no? Ahir vam tocar Girona aquest cap de setmana i alguna gent m'ho deia, no? Després de dir, hòstia, és que us era igual si hi havia públic o no, si no és que estiguem passant del públic, però que us estava passant tan bé que era guai de veure-ho, no? De dir, hòstia, en aquesta cançó em ve de gust tocar la bateria, hòstia, la bateria, piano, no sé què. Si no és allò un concert, sinó és més un disfrute nostre de dir, anem a fer el que ens agrada, no? I diversos estils, molts moments diferents, no? I és bonic, això també està en el disc.
Ara parles d'aquest procés creatiu, perquè, clar, les teves lletres són molt allò de recreants pel·lícules mentals, no? Com vas escoltar en Pau Ballbé, jo em vaig imaginant el que m'estàs explicant, no? Em vaig fent com la pel·lícula mental. Clar, fer-ho a la inversa, és a dir, escoltar la cançó i llavors inspirar-te, tu no tenies ni una idea de dir, això vull escriure sobre aquest tema, o com? Perquè, clar, la música pot ser molt diferent.
O sigui, jo realment sempre estic escrivint, no m'inventés lletres així per sobre les cançons.
Això.
Jo sempre estic escrivint, però i sempre estic fent cançons, sempre. Mm-hmm. Llavors, quan em poso a fer disco, obro aquelles carpetes, a veure quines lletres tinc i quines coses he escrit que em poden semblar que tingui sentit que sigui un disc, i el mateix amb les cançons. I en aquest cas, ha sigut al revés, de dir, vale, tinc totes aquestes cançons que estem treballant amb aquests sons, vaig obrir les llibretes de textos que he anat fent, quines casen, no? Perquè, a veure, no té sentit que ho fem així com un collage guarro, no? Sinó que jo són coses que ja tenien sentit per si soles, escrites, i de cop és com, hòstia, doncs amb aquesta cançó jo crec que és el rotllo, no? Doncs vinga, anem a intentar que casin, no? Intentar que s'ajuntin. I algunes, doncs, evidentment, fetes a l'últim pas del procés, que és quan ja la cançó està acabada, doncs va, aquesta vull que parli d'això, però com que la mètrica que tinc no funciona, anem-la a reescriure perquè encaixi amb aquesta cançó.
I n'hi ha moltes al calaix d'aquestes cançons que ara parlaves, en aquesta carpeta, en aquest cas, guardades?
Ui, moltíssimes. Jo per cada disco sol fer unes 80 cançons, i després en queden 12, i després les altres es queden allà al calaix.
Algunes però se recuperen, sí. La del 2020, la del Happy Birthday to Me.
Mira, exacte, aquesta sí.
Vull dir, no es queden allà oblidades moltes d'elles, eh? Després poden ressorgir.
Sí, bueno, és que no és que siguin oblidades, que no, jo com a productor també, que produeixo discos de gent, molts cops flipo que la gent et ve a fer un disco amb 12 cançons. En plan, tenim 12 cançons, fem un disc, i és com, home, tio, què et penses, que tot el que pixes és colònia, tio?
Sí, tot és
la
gràcia,
si és que ni els millors pintors del món, no? Però si pintes, 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 o, pues, fas moltes cançons i a vegades tens sort i a vegades no. Pensar que tot el que facis val és d'un ego guapo, eh?
O de no tenir massa creativitat, també podria ser, perquè 80 cançons potser a molta gent tampoc li surten així com a tu, eh, Pau? Saps què et vull dir?
Que no, però vull dir que són 80 que no vol dir que totes siguin bones, eh?
Molt
però, tio, has d'anar treballant, has d'anar fent cançons perquè te'n surtin de bones. Si només fas cançons i cada cançó ja val, malament. No, jo faig moltes cançons dolentes, també, eh?
Les hem d'escoltar algun dia. Algun dia sortir el disc de les cançons que no vol, Pau Ballbé, eh? Escolta,
les males, aquestes són les males.
Aquestes són les males, eh? Jo ho veig, el títol. 18 discos, anys uns quants més, perquè des de les cançons del Mic han passat temps. Escolta, durant aquests 18 anys hi ha hagut algun moment de crisi forta? Perquè em sembla que el 2014 vas dir una cosa com, això potser ho he de deixar perquè no m'estic guanyant la vida. Recordes algun moment així de dir, buah, no m'hi puc
dedicar? Sí, home, molts. Jo la música l'he intentat deixar 3 cops, però no em deixa a mi. No, és curiós. No, clar, és un món molt precari, és un món molt complicat i el Quim Bordet sempre diu, lo normal és fracassar en la música. O sigui, quanta gent fa música i quanta gent viu de la música, no? I dels que vivim de la música un temps. O sigui, jo fa 2 discos que estic vivint de la música i potser me'n queda un o dos. No és que visquis de la música i ja entres en un lloc que ja no te vas, no? Diguéssim, és molt precari tot plegat. Però, bueno, és que no és una feina, és una vocació que, bueno, ara mateix, en el temps, ha coincidit que el meu gran hobby és el que em dona de menjar i pagar el lloguer, però és temporal. O sigui, jo faig música i durant un temps coincidirà que és la meva feina, però quan deixi de ser la meva feina també seguiré fent música. Vull dir,
penses en aquest futur? Penses en aquest possible futur? De potser algun dia no m'he de dedicar a la música? No?
Potser no, segur, vale. Seguríssim. Home,
no, seguríssim,
és impossible anar fent discos i que la gent els compri sempre i que tothom li agradi. És una època, després. Perquè inclús els grandes, on estan ara? Vull dir, ja no, tampoc omplen concerts. Vull dir que al final arriba un punt que ho hem d'assumir. Som actors secundaris a la vida del nostre públic que doncs, es posen les nostres cançons durant un temps i després ja no, ja està.
A tocar la bateria al Guinardó,
per forrar-se, exacte, qui fa això per forrar-se malament ho està enfocant, el negoci no, aquí això no és un negoci, això és una vocació, això és una passió, és una cosa molt bonica que s'ha de fer perquè t'hi va la vida, no perquè vulguis fer diners.
Algú ha fet una cançó, fa poquet, un artista, Dani Martí, no sé si l'ha escoltat, en aquell cas molt acertada, que és allò de, ho acabem petant, i amb 3 anys màxim, plenen un Wishing Center, i amb 3 anys màxim ningú se n'en recorda d'en ells, doncs passa una mica així, la indústria musical possiblement ho han encertat. Doncs...
Totalment, sí.
Pau, de les cançons que hi ha al disc, escolta, molta varietat, com deies, electrònica, t'agrada últimament, no? Ficar aquest so una mica així electrònic, i cançons que fins i tot podrien estar a l'anunci d'Estrella d'Am, perquè déu-n'hi-do, la d'aquest estiu l'ha petat. Vull dir, aquest és el tarannà, no?, del Pau, lo que me vingui, no?, en aquell moment.
Sí, jo sempre he pensat, també, com que perquè em dedico a fer bandes sonores per cine i aquestes coses, per mi la música, o sigui, l'estil... és una eina, no és una pàtria, diguéssim. O sigui, em sembla molt raro aquests grups que és com, no, és que jo faig hip-hop, només. O és que jo només faig música trista. És com, bueno, tio, sempre estàs igual. Seria com fer quadros amb un sol color, no? Per mi l'important és el que estàs intentant transmetre, no? I si jo estic molt content i molt eufòric i estic a la platja de Menorca, doncs faré un tipus de música, i si estic ratlladíssim i vull trencar-ho tot, doncs un altre, no? L'estètica musical hauria de ser una eina estilística per transmetre el que estàs intentant dir. A trinxerar-se només en un estil se'n fa molt raro, que és el que sol passar, eh? Però se'n fa molt raro. Igual que hi ha festivals de música que només toquen músics d'un estil, és que, tio, la gràcia és que tots, si no hi ha gent que només escolti una cosa, o si, potser sí que n'hi ha, però no gaire, la gent tenim molts gustos musicals, o volem mirar sèries de molts tipus, és molt estrany. I llavors se'm fa raro que sigui raro que en el meu disco hi hagi una cançó superfestiva de cantar tots, una cançó supertrista, intimista, i després n'hi hagi una de electrònica. Però és així, per mi, jo la meva vida és així. Jo un dia que escolto això, un altre que escolto l'altre, ho haig de poder fer, no? I és bonic veure que fa ja uns quants discos que funcionen així i que la gent ho agraeix, no? Perquè la gent deia en plan, hòstia, és que aquesta cançó m'agrada molt, però si fas una hora i mitja només d'aquest rotllo, vaya pal. És bonic entendre que la gent som de moltes maneres, no només d'una, no?
Et defineixes una mica amb allò que ens deien els tiets amb aquella cançó d'Olivia, el Pau Ballbé i propostes rares? Ets de propostes rares? Te saps identificat o què? Llavors, amb el que m'estàs dient?
Clar, per mi no és tan raro, però bueno, sí, hi ha gent que l'escolta i diu, hòstia, tio, que raro, nen.
Bé, et definiríem així, no? A veure si t'hem de definir. Escolta, ara que deies amb aquest Agorafilia, ha sortit una mica de tu. Venen col·laboracions amb altres artistes, a banda de l'Angelines, que ja també l'hem escoltat, però ni venen? T'agradaria?
És algo que no fet mai, i sempre la gent m'ho demana, en plan, tio, que ranci que ets, que els teus discos no hi canta mai ningú altre, no? És que sí que venen molta gent a col·laborar, a cantar coros d'aquests en plan de hooligan, però no he fet mai això, una col·laboració d'algú cantant. Però és que si ho penso bé, se'm fa molt estrany. És a dir, jo estic, jo què sé, parlant-li a l'amor de la meva vida, se'm fa molt raro dir, va, canta-lo tu, esto. És com, hòstia, això ho estic dient jo. És com, és una mica raro, se'm fa molt estrany. Entenc per què es fa i entenc que això doncs, de creuar followers i de que doncs, mira, és màrqueting, diguéssim, no?
Sí.
Però, hòstia, entenc la teoria, però quan ho vaig a fer és com, hòstia, que aquesta cançó meva que li estic dient això a X persona, és molt raro que de cop li digui això a algú que, no sé, se'm fa molt estrany. Bueno. I també em demanen que vagi a cantar altres d'allò i és com, hòstia, és que no sé. Bueno. Algun dia suposo que passarà, però ara, no sé.
No t'hi sents inspirat, ja ho veig. Però, per exemple, alguna d'aquestes i cantar, no? O la de Ens hem guanyat l'estiu, és més impersonal, diem, no? Sí que és una experiència pròpia, però pot ser, no? Inclou a més gent, no? Perquè Ens hem guanyat l'estiu, al final estàs narrant com tornes de la platja, no? Vull dir que això ens pot passar...
Sí, amb l'amor de la meva vida, i és com, això ho ha de cantar el Dani Martín.
Bé,
això... Ja, ja.
Doncs bé, vinga, col·laboracions, ja veig que de moment no en tens cap allí en ment.
De moment no. Si surten han de ser molt naturals. Si és la típica cosa que un amic meu i jo ens ve de gust fer una cançó.
Clar.
Però aquestes coses que quan ja tens el disc acabat busques famosillos perquè et donin un puix, se'm fa molt raro.
Amb aquest disc sí que ja Pau Vallvé es creu més cantant, que et fiques a la portada o com va això? Ha sigut també una experiència nova?
Bueno, això ha sigut també la norma, quan vaig dir, haig de fer totes les coses al revés de la que les he fet sempre, i algú em va dir, no surts mai a les portades, vol dir que no sortia, i vaig dir, mierda. I llavors vam trobar la manera amb la Laura Cisteró, una amiga, vam trobar com una foto que jo no em sentís molt protagonista, no? Que estic allà a mig de fons. I sí, però era la norma, o sigui, hem hagut de fer tot el que jo no feia mai, digui.
Aquesta norma creus que seguirà o en els darrers treballs canviaràs totalment? No ho saps?
Home, hi ha una part de treballar fora de casa amb gent, fer-ho així una mica divertit, que crec que es quedarà perquè ha sigut preciós disfrutar del procés i no tant patir el resultat final, no? Així que jo crec que això ha vingut per quedar-se i és que, bueno, després de 18 discos, l'únic que em queda és poder-m'ho passar bé fent discos, perquè si no ja, quin pal, no? La gràcia és que sigui un regal fer un disc. Sí.
Ha canviat molt la teva visió de fer música des d'aquell primer disc en què et 18è?
Sí, no, o sigui, sempre li he donat una importància a la música i composar i a fer discos, perquè és una cosa molt bonica, és un procés preciós, però sí que he arribat d'un punt que després de 18 discos de fer-ho jo sol i tal, doncs ja està, no? Ja com m'ha caducat una mica la cosa aquesta de dejadme yo solo, ja està, ja he demostrat el que havia de demostrar, diguéssim, i ara anem a jugar, anem a disfrutar amb gent, no? Les coses compartides sempre sumen.
Compartir el procés creatiu és un dels aspectes del nou Pau Vallvé, que sembla que ha arribat per quedar-se, i també entenc que el procés maduratiu a l'hora d'escriure les lletres és un procés segurament ja natural a mesura que anem vivint doncs, experiències i parlem no, d'aquell desamor dels 17 anys, com apuntàvem abans en aquella cançó de Pels anys que no hem viscut, però ara tot això es fa des d'una vessant completament diferent i aquest canvi en la mentalitat ja està per quedar-s'hi, no? Vull dir, no podem tornar a escriure lletres com feia fa uns anys.
És bonic que en el fons tots parlem dels mateixos temes, però depèn de l'època o de l'edat, els afrontes de maneres diferents, no? Però segueixo parlant dels mateixos temes, de l'amor, de la por, de la incomunitat, de la salut mental, de tot plegat, però ho vas veient com ho enfoques, no? Amb prova tan hortera de la madurez, no? El disco más maduro de Pau Vallvé.
Però hi ha una edat que
ho sona. Sí que és cert que al final dius, hòstia, pues realment aquesta cançó l'arribo a fer fa 20 anys i segurament no seria tan en positiu i tan en constructiu i tan de donar les gràcies si no seria potser més ressentida, no? Però, bueno, nostàlgia i amor adolescent es poden enfocar de moltes maneres i per sort, pues mira, aquesta cançó l'he fet ara i no fa 20 anys.
Ara parlem d'aquesta gira, segueixes cap on fora, però seguim plenant. Déu-n'hi-do, felicitats a Barcelona, vam plenar l'Auditori i sembla que Girona, Granollers i a Lleida anem pel mateix camí. Vull dir que estàs en una època bona de Pau Vallvé.
Jo estic flipant, és preciós. O sigui, jo a més és que m'ha vingut tan tard això, jo porto, ja això ho deies, 18 discos, fa molts anys que fracasso, diguéssim, no? I de cop, doncs, jo què sé, 5 discos enrere cap ara, de cop no sé què ha passat, però bola de neu i s'ha fet exponencial i estem vivint un moment preciós, no? Anem a tocar els llocs i està ple, la gent sap les cançons, tothom canta, tothom ho disfruta i a sobre és un moment bonic, no? Perquè una cosa són els discos, que no faig cap concessió, és a dir, és el disco que jo vull fer, però en canvi els concerts tinc molt clar el paper que tinc als concerts és ser l'anfitrió, però res més, els protagonistes són la gent, no? I no anem d'artistes i només toquem les últimes, sinó que som molt conscients del paper que tenim i per tant hem de tocar les que la gent vol sentir i és com una festa, no? És un dia d'anar tocant totes les cançons que s'han de tocar i és bonic. Portem dos concerts i, joder, és que aquesta setmana fem dos més, la setmana que ve venim aquí a Lleida i a Esparreguera, és Vilafranca, Barcelona, el següent concert de Barcelona també s'han exaurit aquesta setmana.
Cruïlla,
el Tinglado. Jo, després de tants anys, música per mi, diguéssim, i que em costés diners, no m'esperava això i és molt bonic. I és guai valorar-ho, també jo crec que és bonic que no m'hagi vingut de cop, no? Aquests xavals que fan un disco i ho peten.
Sí,
ha de ser molt difícil de gestionar això, no? De no pensar-te que ets l'hòstia.
I la baixada és més forta.
No. I llavors és bonic. Fas una època que disfrutes de que la gent pues, ve i s'ho passen bé, però crec que sabré assumir molt més fàcilment que d'altres pues, quan torni a no anar bé, perquè fa molts anys que no anar bé, no? I és bonic ara mateix el moment que estem vivint i l'hem de disfrutar, i tant.
Procés d'autoedició seguirà en propers discs, tot i que vingués una gran productora. Pau Balló no se podria fer signar per una gran productora o hi hauria molts peros?
Ja venen, ja. Jo fa molts anys que vaig a les discogràfiques i estic encantat. Molta més feina, és un procés molt més complicat perquè tot ho portes a l'esquena, no és només fer música, però és bonic també disfrutar de totes les parts, ja no només de les promos de xarxes, sinó també de l'edició, del disseny, dels vídeos, inclús la part econòmica. És maco ser-ne conscient, perquè te n'adones de tot el que és el projecte, no? Només és fer música, i algú s'encarrega de fer-lo feo. I és bonic que el projecte ha anat creixent i en comptes de... Clar, arriba un punt que jo sol ja no ho podia portar i en comptes de tornar a fitxar i vendre'ns amb el Diablo, doncs el que hem fet és agafar gent que ens ajudi, però horitzontalment, és a dir, que algú s'encarregui de la distribució, que algú s'encarregui de buscar concerts, però seguint-li donant jo el projecte i podem jo vetar coses, poder opinar, podem decidir com ho fem, no? I això és bonic. Sí, i crec 100%. Ja no és autogestió, perquè no sóc jo sol, però sí que és autoedició i seguim fent un projecte que ho fem directament amb la gent, entre nosaltres i jo, no? Jo quan tinc un disc acabat ho dic a xarxes i dic això, la gent que amb el bus vota ara cegues, doncs amb aquests diners fabricarem el disco i així podem seguir al marge de tot aquest sistema mercantil, no? I és bonic veure que tenim prou gent que confia en nosaltres com per poder-ho fer al marge de tot això i poder fer el que més ens agrada sense baixar-nos els pantalons amb ningú.
I tant. Arribem al final d'aquesta entrevista gairebé, però sí que recordem que el dia 7, divendres, estaràs al Teatre l'Escorxador, aquí a Lleida. Què podrem veure? Estàs al piano, no?, aquest cop, o què?
Bueno, estic a tot arreu. Pujo la bateria, vaig al piano, estic a la guitarra, i un moment que inclús només amb el micro, que és una cosa que em feia terror i m'he obligat a fer aquesta gira.
Tu sobren del peligro, molt bé.
I no, és molt divertit. La veritat és que ens ho passem molt bé, fem el que ens ve de gust, fem que la gent s'ho passi bé, que tothom canti, que vinguin a passar-ho bé, que no vinguin a ser espectadors. I la veritat és que molt bé, el Teatre de l'Escorxador ja el vam fer l'altra gira i ara crec que queden les últimes files i prou a la venda. Sí. O sigui que si algú hi vol fer, que s'afanyin.
Que s'afanyin. Ja, potser quan estem fent aquesta entrevista ja s'han acabat, s'han exaurit. Però hi ha més temps per veure en Pau Ballbé, potser a Lleida no, però la gira encara no està completa, vas publicant, ja ho dèiem, el Tinglado, el Cruïlla ja per l'estiu, però que aniràs publicant...
Ara hem publicat les primeres dates, però això dura, sí, tot aquest any estarem fent concerts, així que molt bé.
Aquelles cançons que has dit, farem Agorafilia, però també n'hi haurà algunes que no poden faltar. Quines són aquestes, diguem, dues que no poden faltar? Vinga, a veure, si són les que pensem tots.
Home, n'hi ha moltes. Protagonistes no pot faltar, Avui l'únic que vull no pot faltar, Berenar Sopar no pot faltar, però és que moltes, és un concert de quasi dues hores, vull dir, realment és, toquem moltes cançons.
Doncs moltes gràcies, Pau, per estar aquí, dedicar-nos aquests minutets ara a gaudir d'aquest disc que ja ha sortit, tanques la carpeta de creacions, tot i que no sé si la tanques gaire sovint, però ara a gaudir d'aquests concerts que et queden de moment fins més enllà de l'estiu i sobretot doncs, aquí a Lleida el dia 7 ens veiem al Teatre l'Escorxador. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I el colze repenjat, no tant el vent ni el sol, i els Beatles sonant tan fort, i el fent segones veus, i tu mirant enllà, això és un moment cas. I sona across the universe, i és tan bonic, que puc veure'ns des
Lo fallo tècnic.
L'espai que obre els micros al nostre tècnic de so.
Avui és l'Abel Porró i ja sabeu que es van combinar amb l'Ivan Usson. Amb ell tancarem el programa i ens ha dit, ens ha fet dir el sumari, que ens ho passaríem bé. Però jo ja he dit que tinc els dubtes, per tant, aquí s'autoimposa responsabilitat. L'Abel Porró, què tal?
Escolta una cosa, això no m'agrada, Fran.
El què?
Què vols dir que tens dubtes? Què vols dir que tens dubtes?
Ens coneixem tots ja.
A veure, però que no són divertits els fallos tècnics.
Però, clar, divertits per tothom. Però si és divertit per tu i per un altre no,
bueno,
és qüestionable.
Però fora micro sempre parlem i sempre ens agrada. Ah, sempre sí, comentem sí. Que estan bé, són xulos.
Serà divertit per mi?
Jo crec que sí.
I per l'oient?
També.
Pues jo
serà superdivertit, perquè l'oient també, si vol, pot participar.
Oh.
Sí. Vull dir, avui... Fran, te porto el segon joc.
Què passa? Que l'altre dia, com que em vaig encertar moltes, me vols matxacar.
Sí,
com pot ser que el Fran...
Les vas encertar unes quantes.
Sí. Vaig sorprendre a mi mateix.
Sí, vam fer l'Adivina la cançó fa dues setmanes.
Cançons catalanes. Com
correcte, cançons catalanes. I avui farem Adivina la lletra de la cançó.
Ospineta. Som molt avui... burinot amb això. Diré
no,
que la barbaritat
però,
ja t'ho avanço.
No passa res perquè te donaré pistes.
Ah,
o sigui,
perfecte.
ficarem la cançó, ¿vale? I jo te diré, a veces te diré les respostes que poden
així,
ser
així
i hi haurà un moment que jo pararé la cançó, ¿vale? I tu m'hauràs de dir com segueix.
Perfecte.
Vale? Vull dir que... easy. Sí?
Sí, la teoria és molt bonica.
Però bueno, però estem aquí per passar-nos-ho bé. Com vols començar? Vols començar fort? Vols començar...
Si tu manes, si et digui una cosa, faràs el que vulguis.
Jo mano.
És el moment del fallo tècnic.
Pues tu manes. Totalment, és el meu moment. Així que comencem per la primera cançó.
Un monitor de colònies com un servidor... L'ha cantat milers de vegades.
Milers de vegades.
I ara és quan no me'n recordaré, clar.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell...
Pots cantar, Fran?
Trenqui l'harmonia del seu cant.
Cara de concentració...
Que tinguis sort.
Vale, aquí se para la cançó. Opció A, pres el banc. Opció B, faltat aquest matí. Opció C, mancat en mi.
C, mancat en mi.
Atenció, anem a escoltar.
I que trobis el que t'ha mancat.
Ahí està. Bé, Fran, bé. Molt bé, molt bé. Bueno, bueno, veus, tampoc era tan difícil.
Seguim amb aquesta cançó, va, mateix. No cal més cançó.
Vinga, va, passem amb una altra que ja la vam tractar també la setmana passada. I ara t'ho faré una mica més senzill. Jo te dic la frase, vale?
Vinga, va.
La llum al cel com dos volcans amb erupció.
Ah, demà en principi el veure, el Guillem. Sí, sí.
Pues mira, aquesta cançó li dediquem a ell. Anem a escoltar, ja t'he dit, la frase en la qual sonarà i pararé la cançó i tu hauràs de seguir.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció.
Vale, Fran, opció A, ballant junts fins que acabem perdent la raó.
A.
Opció B, ballant com si tot fos un gran cigaló. O opció C, ballant junts fins que el somni sigui un gran petó. Quina opció?
A d'Abel.
A d'Abel, atenció. Molt bé, molt bé, Fran, acertada. Bueno, bueno, te va a caer ratxa, te va a caer ratxa com l'altre dia, com l'altre dia.
No està pactat, amics oients.
No està pactat, no.
Està passant algo molt estrany, que faran encertir algo de música.
Són cançons sorpresa. Passem a la següent cançó. La següent cançó és... La frase és... Corren, corren... Molt bé. Corren pels carrers, corren... i anem a escoltar.
Però no l'he escoltat gaire, jo, aquesta cançó, no et penses?
No?
No, no crec que l'encerti. Segur que no l'encertaré.
No, jo crec que sí, jo crec que sí.
No sé quina hora és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper. Ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar.
Atenció, atenció, prepara els oídos, fan.
Encara em queda temps per descobrir tot allò que m'he amagat i que no m'he volgut dir.
Som-hi, va, que arribi ja.
Corren, corren pels carrers, corren.
No tindries que, a més, la... Me faràs que m'equivoqui amb la tornada, que no és pel mig, mira, és normal que t'equivoqui,
no,
xaval.
No, jo t'he dit.
Però ficaré la pota directa a la tornada.
Vinga, jo t'he dit, jo t'he dit. Opció A, pintades que no s'esborren. Opció B, persones que van i tornen. Opció A, paraules que no s'esborren.
Ah, ja, serà opció C, és l'última.
Ai, perdó, opció C, opció C.
Ja m'has liat, torna a començar.
Opció A, pintades que no s'esborren. Opció B, persones que van i tornen. Opció C, paraules que no s'esborren.
Pots tornar-hi una última vegada?
Opció A, pintades que no s'esborren. Opció B, persones que van i tornen. Opció C, paraules que no s'esborren.
Jo estic entre la A i la C i ja veuràs com acabaràs en la B per fer el ridícul del tot, però C, va.
La C.
És que no ho sé.
Mac, paraules. Aquesta te l'he fet a... Te l'he fet...
Va, sí, sí, ja fa mal.
Te... Sí, 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 correcte. Perquè... Ah, espera, m'has dit la C.
Sí.
Ah, doncs pues llavors m'he equivocat.
Ah, està bé, he fet, m'ho he fet bé. Vamos!
Paraules que no s'esborren.
Vale, però vale, vale.
Que no t'he qüestionat pas, eh?
No, 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 no. No, no, pues sí,
ah,
paraules.
Lo
que aquesta l'he fet a mala intenció, eh? T'he ficat el de pintades que no s'esborren o paraules que no s'esborren. I l'has acertat, fan. I ja la última, fiquem la última, que també és un clàssic dels clàssics de Sopa de Cabra.
Dins. Et vaig dir que és la quinta de la vaca al meu cotxe, aquesta cançó.
Correcte.
De copilot el tenia.
El de copilot.
I ell cantava Camins, a pelo. Va ser un dels moments de la meva vida.
Un dels millors moments de la teva vida?
Un dels moments brutals. Tu tenies la quinta de copilot i tu conduint.
Home, pues
i que es fica a cantar Camins.
Pues tu diràs.
Tu diràs.
Sí, home, pues...
No li vaig demanar, eh?
I ho va fer?
No, no, que no li vaig demanar.
Ah, vale, vale, ho va fer ell. Pues, si et sembla, ens despedim ja amb aquesta cançó, Fran.
Aquí mai ho fem, això.
Ah, ens acomiadem, ens acomiadem.
Aquesta broma ja l'he fet a més d'un i veig que ja sou gent molt
espaiada. Bueno, ja veus que sempre acabem cometent el mateix error. Pues sí, t'ha agradat el joc, tant.
M'ha agradat molt i jo crec sí. Que la gent també, perquè aquests sí. Clàssics de casa nostra agraden sempre. Està molt bé, a mi m'agrada música de tots els idiomes, però si nosaltres no som qui posem música catalana, qui carai ho farà?
Correcte.
Per tant, gran tria, de veritat, Abel, felicitats. I ens retrobem la setmana vinent.
La setmana vinent, Fran.
Bueno, jo amb tu no coincidiré.
No coincidirem,
no coincidirem,
però en algun moment.
Però l'OES sí que arribarà, puntual, el dilluns, i serem, quan passin 3 minuts després de les 4 de la tarda. Que tingueu un gran cap de setmana.
Gràcies, Fran.
Has perdut alguna cosa, recupera el nom.
Allò que t'interessa, allò que necessites saber, a Ràdio Rosselló, 107.5 FM, la veu més propera.